sentit a Jordi Turull, conseller de Presidència, i ara parlem amb Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, perquè la CUP va avisar que la confiança en el govern ha quedat tocada per haver deixat en suspens els efectes de la declaració d'independència, però malgrat tot la CUP ahir, el to d'Anna Gabriel durant la seva intervenció va ser de dir: nosaltres no suspenem res, nosaltres tirem endavant, nosaltres lluitarem per la República Catalana, i alhora van signar aquesta declaració sense efectes jurídics que posa en marxa tot el procés constituent. Eulàlia Reguant, bon dia.
Bon dia.
De diagnòstic de l'1 al 10 de l'estat d'ànim de la CUP després del moment d'ahir.
Jo diria que és justet, seria un 5, però sobretot perquè creiem que hi ha una gent a qui se li deuen moltes explicacions, perquè és qui ha fet possible tot això, i que cal que segueixi, que ho segueixi fent possible, i cal que segueixi activada al carrer. És només així que fins ara hem arribat aquí, i per tant és així com també aconseguirem construir la República col·lectivament.
Ahir, però, vosaltres, els diputats i diputades de la CUP, vau signar una declaració dels representants de Catalunya que té el valor que té, perquè això... Quin valor té, Eulàlia Reguant?
Té el valor que quan el ple del Parlament ho la proclami és aquesta la declaració d'independència.
I la declaració d'independència diu: constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social, disposem l'entrada en vigor de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República, iniciem el procés constituent democràtic de base ciutadana transversal, participatiu i vinculant, etc, etc, etc. És un document, és una declaració d'independència que ja està signada i que, per tant, suposo que vostès el que esperen és que si avui Mariano Rajoy comença a fer circular el 155, s'aprovi ja?
S'aprovi ja o es proclami ja, no? Aquí sempre hi va haver un debat tota la setmana passada de si la declaració s'havia d'aprovar o no en el Parlament, tenint en compte que veníem d'un referèndum on era la gent qui havia votat, i per tant hi havia el debat si tenia sentit que fos el Parlament que aprovés una cosa que la gent ja havia aprovat, en certa manera. Però per nosaltres això ahir era el que s'havia de llegir a l'hemicicle, i és el que ahir el president havia de llegir en part del seu discurs.
És a dir, vostès ahir havien pactat aquesta declaració dels representants de Catalunya que després al vespre els van veure firmar, no?, a tots plegats. Això estava pactat que ho llegiria el president a dins de l'hemicicle?
Aquest text concret, no hi havia text. O sigui, estava previst que per nosaltres el president declarés l'inici de la construcció de la República, declarés la independència, i nosaltres enteníem que això havia d'anar acompanyat d'una declaració que després es podia firmar a fora tots els diputats que la volguessin subscriure, però que en l'hemicicle, en el ple, s'havia de llegir, havia de tenir una solemnitat clara, i això doncs no va passar, perquè el president va decidir que assumia els resultats però que en suspenia els efectes.
Aleshores, digui'm una cosa. Ahir vam veure, clar, quan érem allà, que vostès una hora abans se'n van assabentar i, per tant, van dir: eps, parem màquines. Van ser vostès que van demanar que s'ajornés una hora al ple, no?
Bé, no sé si algú més ho va fer. Nosaltres ho vam fer, sí.
Vostès
sí.
Ho van fer. I aleshores, per intentar aclarir què estava passant, a vostès què els van dir que passaria i que després no va passar exactament?
No s'havia concretat excessivament, també és cert, és a dir, nosaltres fins ahir de tarda feia dies que no acabàvem d'aclarir què passava. Nosaltres se'ns havia parlat que es declararia la independència, que començaríem i que es parlaria de construcció de república, que hi hauria un text d'una declaració que es llegiria en el ple, i sí que s'havia plantejat la possibilitat que en base a una mediació es demanés una espècie de treva o es suspengués durant 15 dies.
15 dies. És a dir, a vostès el que els va mosquejar és els setmanes en la no concreció?
A nosaltres, la poca concreció, la no declaració en el si de l'hemicicle, que dins no es llegís i, per tant, que no es declarés solemnament la independència, que es deixés en aquest estat d'ànim a la gent sense cap concreció i sense cap explicació. És a dir, que nosaltres enteníem que una mediació, amb qui? En base a què? Quan? Un diàleg amb qui? En base a què?
Però si el mediador, senyora Reguant, et diu: miri, escolti'm, jo estic disposat a mediar i, a més, m'he posat en contacte amb el senyor Rajoy i ho faré, però li demano, si us plau, que perquè la mediació funcioni, que això passa en tots els processos de mediació, i vostès a la CUP en coneixen un munt, alguns de molt més greus que el que s'està produint a Catalunya, en pau i tranquil·litat, no? sense violència fins a l'1 d'octubre, doncs aquests processos els mediadors normalment exigeixen discreció. Per tant, és possible que el president Puigdemont no ho pugui fer públic, això.
Les mediacions normalment exigeixen mediació, però és cert, però aquí hi ha un element, jo crec, que és molt important tenir en compte, és a dir, ha estat la gent qui ha arribat fins aquí. I el que no es pot fer, o per nosaltres no s'ha de fer, és no donar totes les explicacions possibles, no a la CUP, sinó a la gent. A la gent que el dia 1 d'octubre va defensar col·legis, a la gent que el dia 3 d'octubre va sortir i va fer vaga general i va omplir els carrers del país contra la repressió i per les llibertats democràtiques. És a la gent a qui se li han d'explicar les coses, perquè jo crec que ahir tots, quan estàvem al Parlament, rebíem missatges de la gent està marxant, la gent no entén res, i és això el que cal que s'expliqui. No ens ho ha d'explicar nosaltres, i el problema és que nosaltres tampoc ho podem explicar a la gent, perquè no ho sabem.
Ahir el president Puigdemont va dir en un moment del seu discurs, arribats en aquest moment històric i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant del Parlament i dels nostres conciutadans el mandat que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg. Vostès demanen 15 dies i veurem si aquests 15 dies es produeix algun moviment.
Ahir vam dir un mes. Vam dir, bueno, tenint en compte que ens falta informació també, posem un mes. Entenem que en un mes s'ha de veure si l'Estat... què fa l'Estat? Potser molt probablement serà en hores que ho veurem, però què fa l'Estat? I també que la gent ha de poder tenir fites i ha de poder tenir objectius clars, que no podem deixar, no, a sine die, un procés de negociació de mediació sense, com a mínim, sense que la gent ho tingui clar i més informació. I per nosaltres, com que l'única mediació possible és des de estat o des de república sobirana a estat espanyol, és l'única mediació possible perquè l'estat no entendrà res més, doncs hem de marcar límits.
Escolti, senyora Reguant, però ahir es va produir una situació insòlita, que és... De cop i volta el president del Consell Europeu, hores abans d'aquest ple, s'adreça directament al president com a subjecte, al president de la Generalitat, com a pràcticament com a subjecte polític, i li diu, no facis això. Sentim que el Fons Monetari Internacional parla des de Washington i diu, alerta amb el que està passant a Catalunya. Totes les televisions del món, simultàniament, vostès no ho podien veure perquè eren dins de l'hemicicle, però nosaltres que ho estàvem seguint ho vèiem. Totes les televisions d'arreu del món estaven donant en directe el missatge del president Puigdemont. Això vol dir que van sentir tot el procés de l'Estatut, perquè el va explicar, la frustració de les 18 vegades que el president Mas, el president Puigdemont i vostès, tots plegats, han engegat la petició del dret d'autodeterminació pactat amb l'Estat. És a dir, l'impacte internacional d'aquest procés segurament el que fa és afegir legitimitat a cada pas que facin vostès, no?
Sí, però quants passos més hem de fer? És a dir, la legitimitat ja la tenim. La tenim de fa anys i el dia 1 d'octubre la vam acabar de guanyar si no ens l'havíem guanyada suficientment.
Ja. Però el que es va posar ahir amb aquest gest del president Puigdemont no és també un tallafocs a la violència que pugui exercir l'Estat per sufocar la independència?
Jo crec que no. Ahir al vespre ja vam veure furgones de la Policia Nacional com pràcticament atropellaven gent que tornava cap a casa després d'estar concentrada al passeig Lluís Companys. Crec
l'Estat... Però no va passar això, senyora Reguant. No van atropellar ningú ahir.
No, he dit pràcticament. No van atropellar ningú. Dic, però el que té el monopoli i té molt clar que té el monopoli de la violència és l'Estat. I l'Estat no ha dubtat en aplicar-la davant de persones que defensaven col·legis electorals. Per tant,
sí, però no tenia totes les televisions a sobre d'arreu del món, ni tots els diaris, perquè avui no li faré el repàs de premsa ara, però li he de dir que des de la premsa alemanya, italiana, evidentment francesa, dels Estats Units, Xina, està tothom, Al Jazeera, per descomptat, tothom explicant el que està passant a Catalunya. L'Estat ha d'anar molt de compte amb les decisions que prengui a partir d'ara, perquè evidentment el gest de Carles Puigdemont de dir, escolta, parlem, negociem, si rep un cop de porta i al darrere suspensió de competències, no ho sé, si al final aquí prendrà mal serà el prestigi democràtic d'Espanya, no?
Sí, és que clar, hauríem d'analitzar i estaria bé que perdés el prestigi democràtic l'estat espanyol, perquè la democràcia no és que sigui el seu fort. Per tant, està bé que el perdi a nivell internacional. És que ningú dubta que la deslegitimació de l'estat passa per un procés de construcció de República Catalana i que en aquest procés és quan es veurà la veritable cara de l'Estat. Això ho tenim claríssim tots i està molt bé que internacionalment es posi el focus aquí i es miri què està passant aquí i es conegui la realitat i es pugui arribar a entendre què és el que estem fent els catalans i les catalanes. Però tinguem clar també una cosa, que la Comissió Europea i l'FMI és evident que demanaran que no fem res o que ens esperem, forma part de la lògica dels poderosos, que és mantenir o cuidar la resta de poderosos, i en aquest cas el poderós és Mariano Rajoy o l'estat espanyol.
Eulàlia Reguant, vostès a partir d'ara, ahir estaven, deixi'm utilitzar el terme perquè es veien les seves cares, estaven entre decebuts, dolguts, per com havia anat tot, i un punt de cabreig, eh?
Sí.
Deixi'm-ho dir.
Sí, sí.
Oi que sí?
I tant.
Aquesta era la sensació que vam tenir. Però després també vam veure que vostès signaven i que vostès, a dins de l'hemicicle, Anna Gabriel deia: nosaltres treballarem per la construcció de la República i nosaltres tirem endavant. Se n'aniran del Parlament, vostès? Deixaran d'assistir a la feina que com a diputats i diputades els han triat els ciutadans d'aquest país perquè contribueixin a la política ordinària de la gestió dels afers públics de la ciutadania?
Nosaltres el que hi vam plantejar i vam dir públicament és que en els propers dies, que tindrem un Consell Polític i un grup d'acció parlamentària per valorar tot el que ha passat aquests dies, el que va passar ahir i el que pugui passar en els propers, portarem a debat una cosa que ja havíem plantejat en el seu moment de manera diferent, però que va vinculada, que és quina ha de ser la nostra activitat política aquests propers dies o aquest proper mes, i si és necessari o no que continuem en una lògica de política autonòmica. És a dir, nosaltres no és que abandonem el Parlament, és aquesta legislatura tenia un objectiu claríssim, que era construir la República Catalana per nosaltres. I això va quedar clar a l'inici de la legislatura. Llavors és tot allò que no contribueixi a construir la República Catalana ara, en aquest precís moment, després d'un referèndum, d'una vaga general, d'unes mobilitzacions enormes, d'una repressió brutal, té sentit o no té sentit?
I és
militància, valorem-ho, analitzem quin és el moment polític en el que estem i pensem quin és el millor destí o quina és la millor tasca que poden fer les 10 diputades del grup parlamentari de la CUP. I a partir d'aquí veurem què fem.
Eulàlia Reguant, la gent que l'està sentint i que els ha votat a vostès, que creuen que vostès són una força que defensa des de la gestió pública dels nostres serveis de la manera més propera a la gent possible, que creu que vostès defensen la creació d'un banc català públic que fugi de X estructures, la gent que creu que vostès volen treballar des de la base de l'economia social, el cooperativisme, etc. No cal que li expliqui quin és el seu programa electoral. El que espera de vostès és que treballin sempre mentre vostès estiguin elegits en els seus escons.
Nosaltres hem treballat sempre i no deixarem de treballar mai pel nostre programa polític, per allò pel que ens ha votat la gent, per la transformació social i per anar a l'arrel dels
no
problemes.
Ara no ha passat el que nosaltres volíem, ara ens n'anem del Parlament.
És que en cap
que
cas...
Em sembla que hi havia maletes que no eren ben bé seves circulant pel Parlament.
No, les maletes eren d'algun altre grup parlamentari.
Sí, eren seves.
Però és que en cap cas és una decisió des de la... Per això diem, ho portarem a valoració i discutirem quina ha de ser l'acció política del grup parlamentari ara, en aquest precís moment. Si cal focalitzar-se en treballar els suports internacionals de manera molt més clara. Si cal focalitzar-se en estar al carrer i ajudar a la mobilització i la construcció popular i a l'autoorganització, que és el que ens ha sostingut tot aquest temps i ens haurà de continuar sostenint. Si cal mobilitzar-se per impulsar de manera molt clara un procés constituent que suma a moltes més forces que Junts pel Sí i la CUP, que suma a col·lectius molt diversos que estan al carrer i que porten anys fent un procés constituent, sense dir-li així, perquè porten anys fent propostes. És a dir, que valorem quina és la millor tasca que podem fer, en el fons, en aquest termini o en aquests dies que ens hem marcat de termini, per veure realment on queda aquesta mediació i aquest diàleg que Puigdemont va plantejar ahir sobre la taula, però que hem de poder valorar tot això i que també partim d'una confiança tocada amb el govern. És que és així. A nosaltres fa un any, més d'un any, un any i escaig, se'ns va demanar una cadena de confiances i ha arribat el moment precís per nosaltres, la confiança que ha tocada, perquè hi ha una part de coses que no se'ns van explicar.
Analitzem el concepte confiança tocada, perquè quan a un no li expliquen una cosa, quan a un no li han explicat una cosa, pot ser per múltiples motius, i això pot generar una decepció que vostès pensin que el govern de la Generalitat ha estat deslleial o ha estat patús. Són dos conceptes diferents. Un pot ser deslleial o pot ser poc considerat. En aquest cas, hi ha hagut deslleialtat volguda o hi ha hagut, diguem, patositat o poca habilitat en la gestió dels tempos?
Jo diria que, com a mínim, és patositat o poca voluntat, o no sé com dir-ho. Però és evident que això ha existit des del 22 de març de 2017, que és quan es van aprovar els pressupostos i quan la CUP, Crida Constituent, va deixar de ser útil al Parlament. I això també ho hem de poder dir, assumint les nostres pròpies decisions, però que algú altre també assumeixi les seves. A partir d'un cert moment, quan la CUP ja no era de vital necessitat per superar tràmits parlamentaris, va seguir tenint espais de diàleg amb el govern per poder seguir l'evolució del referèndum i de com anava el procés, però amb menys intensitat que abans. I això es trasllada, en part, jo entenc, pel que va passar ahir. Però tot això també és el que haurem d'analitzar conjuntament amb tota la militància i poder fer una anàlisi del que ha passat, sobretot els darrers dies, i com volem continuar.
Però, Carles Puigdemont, a vostès els ha enganyat o senzillament els ha fallat en com els ha dit les coses?
Ens ha fallat, no sé si... No és només en com ens ha dit les coses, sinó en com ha procedit amb la gent i amb tot això. A nosaltres, en com ens ha dit les coses, o en com no ens les ha dit, millor dit, i amb la gent, que és pel que estàvem fent això. No és només una qüestió amb la CUP. No és una qüestió de Carles Puigdemont versus la CUP. És una qüestió de com hem treballat tot aquest temps conjuntament o no conjuntament i quines explicacions estem donant a la gent.
Sí, avui arrenca l'aplicació del 155 i després d'aquest Consell de Ministres extraordinari, Mariano Rajoy anuncia que fa un advertiment a Carles Puigdemont que torni i que abandoni el procés de declaració d'independència i si no s'aplicarà la suspensió de competències, les que siguin, això s'ha de formular. Vostès quin termini li donen al president Puigdemont perquè presenti aquesta declaració dels representants de Catalunya a aprovació i votació del Parlament i declaració definitiva?
Jo diria que ho podríem fer immediatament. No li posem cap termini, o ara jo no posaré cap termini, però per nosaltres hauria de ser immediatament quan es demostri una vegada més la incapacitat de l'estat espanyol per ser un estat que accepti la democràcia en el si de la seva realitat política, quan es demostri que no, doncs la recuperem, per això la vam signar. De fet, és que ahir és el que anàvem a fer nosaltres i ahir és el que milers de persones estaven esperant al carrer. Nosaltres ahir anàvem a començar a construir la república i ens vam trobar amb que es va fer una cosa una mica estranya que jo crec que requereix una mica més de que ho acabem de pair tots.
Bueno, hi ha qui ho interpreta a nivell d'estat com a xantatge.
Sí,
a l'estat. És a dir, que és una qüestió curiosa que la CUP sigui aquí sentint-se una mica dolguda i alhora l'estat ho interpreti no com un gest de bon govern i de poder començar aquesta relació mediada sense suspensió de competències de Mossos d'Esquadra o del que sigui, no? Perquè al final sembla ser que aquí la seguretat, mitjans de comunicació i educació estan en el punt de mira i vostès ho vegin en negatiu. No ha agradat a ningú, a excepció feta de Catalunya Sí que es Pot.
Sí, casualitats o curiositats del que va passar ahir. Sí, Catalunya Sí que es Pot, no sé si tot Catalunya Sí que es Pot, però la sensació que vam tenir nosaltres era que Catalunya Sí que es Pot estava molt content i que molt de sorpresa no li venia.
Atenció, Eulàlia Reguant, està dient que Catalunya Sí que es Pot tenir més informació que la CUP.
No, jo no sé si tenia més informació o intuïa que podia passar això, no ho sé, però a nosaltres ens va sorprendre la tranquil·litat amb la que va sortir el senyor Lluís Rabell i el poc escarni que va fer tenint en compte la seva tradició de fer bastant escarni del govern de Junts pel Sí. S'ha caracteritzat per fer això i ahir ens va sorprendre. veurem els propers dies. Tampoc és tot Catalunya Sí que es Pot, perquè crec que, bueno, com és públic, no? És a dir, podem estar disposat a altres coses que la resta del grup parlamentari no. Però bé, és curiós, si més no, que qui se n'han rigut més de moltes coses, ara sigui qui ahir estava més content.
Eulàlia Reguant, aquest Consell Polític de la CUP, quan se celebrarà? Heu fixat data ja?
Crec que és aquest cap de setmana, també, aquests dies amb les dates... Hi ha
aneu, moltes, una mica
aneu una mica bojos, però en un principi n'hi va haver dissabte passat i en convoquem un d'extraordinari per aquest cap de setmana que ve per avaluar tot el que ha passat.
Eulàlia Reguant, i vostè s'incorporava a l'Ajuntament un cop passés aquest referèndum de l'1 d'octubre? En fi, estem a 11 d'octubre.
Sí.
Ja no sé com...
Avui entra la meva renúncia com a diputada al Parlament per incorporar-me plenament a la feina de l'Ajuntament, tal com m'havia compromès. És a dir, entre el referèndum i ahir políticament es va valorar que era millor que aguantés i que no generéssim un canvi a la meitat, però ara entenc que, bueno, jo tenia molt clar que el 10 al vespre havia d'entrar la meva renúncia, entrarà avui al matí, i per tant continuaré amb el que vaig començar el juliol, però ara ja amb intensitat plena, que és al Parlament.
Ja t'he fixada una primera reunió amb Ada Colau, Eulàlia Reguant, per fixar les línies de la CUP en aquesta nova etapa?
No, jo crec que la CUP capgent en Barcelona continua sent la mateixa CUP capgent en Barcelona, malgrat un regidor s'hagin intercanviat, i per tant les relacions amb el govern de l'Ajuntament continuaran sent les que han estat fins ara, i no és necessari marcar cap reunió. Si algú la demana, doncs nosaltres col·lectivament valorarem com es fa, però no tenim previst això. No
té cap pla, no té cap objectiu immediat, Eulàlia Reguant, sobre l'Ajuntament de Barcelona, eh?
Jo crec que l'Ajuntament de Barcelona, malgrat ahir també Ada Colau estava contenta
a reaccionar immediatament a Montjuïc.
Sí, que estava contenta, jo crec que s'hauria de replantejar la seva, com a mínim, els seus suports o amb qui governa, tenint en compte Partit Socialista, que acaba sent, o sigui, que és també còmplice de la repressió de l'Estat, però que sobretot cal focalitzar-se en polítiques que garanteixin una ciutat per viure a tothom, cosa que ara mateix no passa.
O sigui, que Eulàlia Reguant, una conseqüència d'aquesta situació, i sobretot si s'apliqués el 155, seria que la CUP i Esquerra Republicana podrien donar suport al govern d'Ada Colau?
No. Jo he dit que Ada Colau s'hauria de plantejar amb qui governa. No que la CUP...
Sí, però ha de governar amb algú.
Sí, hi ha altres grups. És a dir, jo he dit que s'hauria de plantejar això. La CUP a l'inici de la legislatura ja va dir que en un govern en minoria no governaria la ciutat. I, entrant-hi, nosaltres seguiria sent un govern en minoria.
Però amb Esquerra?
Seguiria sent un govern en minoria.
Sí, però podrien buscar altres suports puntuals, no?, per tirar endavant la República, de procedents del PDeCAT, potser.
Això no està sobre la taula, ni ens ho hem plantejat, ni està sobre la taula. Per tant, no, ara mateix no seria fer política ficció.
Ficció, molt bé. Sí. Eulàlia Reguant, que tingui molta sort en la nova etapa. Li vull agrair que, com a diputada del Parlament de Catalunya, sempre que l'hem cridat aquí al matí de Catalunya Ràdio, ha vingut, inclús quan els dies eren llargs, com ahir ho va ser, sí. Van sortir molt tard del Parlament i avui ha vingut fins a l'estudi. Li volem agrair, que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Sort.